Ràdio Estel. Informatius.
Són les 5. Bona tarda. Us parla Pere Joan Tibalcés. 9 dotacions dels bombers treballant en aquests moments per apagar un autobús buit que s'ha incendiat en un aparcament de Girona. L'incendi s'ha declarat quan faltaven pocs minuts per les 4 de la tarda en un aparcament situat al carrer de Salt. Les flames provoquen una intensa fumarada visible des de diversos punts de la ciutat gironina. Tot i l'espectacularitat de l'incendi, però els bombers informen que no hi ha ferits. El foc s'ha estès també a d'altres vehicles que hi ha aparcats al costat. D'altra banda, controlat l'incendi d'una indústria a Rodonyà, a la comarca de l'Alt Camp, fa pocs minuts que bombers de la Generalitat i Protecció Civil han començat a desconfinar les poblacions properes a l'incendi. Ara es dediquen a remullar els punts calents. Situació normalitzada, doncs, en aquest punt de la carretera C-51 a Rodonyà. El foc s'ha originat cap a 3:15 de la tarda i ha cremat tubs emmagatzemats a l'exterior de les instal·lacions de la nau. S'han activat 12 dotacions i no consten persones ferides. La columna de fum era visible a bona part del camp de Tarragona. I una motorista ha mort aquest dilluns al migdia a l'Eixample de Barcelona en un sinistre amb un camió, segons ha informat l'Ajuntament de Barcelona. A conseqüència de l'impacte que s'ha produït al carrer Florida Blanca, la dona de 55 anys que conduïa la moto ha resultat ferida. Ha estat traslladada a l'hospital, on ha mort poc després. És la tercera víctima mortal en sinistre de trànsit a la ciutat de Barcelona aquest any. I documents intervinguts per la Guàrdia Civil, els registres de l'operació Voló contra l'independentisme català apunten que els càrrecs del govern de Quim Torres i Pere Aragonès podrien haver adjudicat a dit contractes d'assessoria a polítics i a empresaris. Judit Casellas, bona tarda.
Bona tarda. Segons el Confidencial, entre les adjudicacions hi hauria partides destinades a la preparació de la candidatura dels Jocs Olímpics d'hivern del 2030 Barcelona-Pirineus. Se n'haurien beneficiat l'actual conseller d'Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena, i l'exconseller de Presidència i exportaveu de Convergència i Unió al Congrés, Francesc Homs.
Gràcies, Judit. Veurem com acaba tot plegat. L'Audiència de Barcelona ha començat a jutjar aquest dilluns un agent dels Mossos d'Esquadra acusat de ferir un manifestant en una protesta antimonàrquica a Barcelona. Els fets van passar al febrer de 2018 en el marc de la visita que va fer el monarca a motiu del Mobile World Congress. L'acusat ha declarat que la situació que es va viure va ser extrema i complicada i admès que va fer ús de la porra, però ha subratllat que ho va fer de forma reglamentària. L'home ferit, per contra, ha assegurat que va ser colpejat al cap sense motiu. La Fiscalia sol·licita l'exempció de l'agent, mentre que l'acusació particular demana 5 anys de presó i una indemnització per l'afectat. Inspectors del Departament de Salut i agents de la Guàrdia Urbana de Barcelona han ordenat el tancament de 4 locals que estarien fent proves PCR i test d'antígens sense l'homologació de la Generalitat ni cap tipus de llicència municipal. Aquests locals no comunicaven els resultats de salut i tampoc els certificats de Covid, que no tenien validesa. Des del Departament recorden que hi ha un web, Canal Salut, on hi ha tota la llista de centres acreditats. I avui dilluns han començat les obres de l'enderrocament dels murs del carrer de Jacint Verdaguer a Sant Feliu de Llobregat, unes obres que han de permetre el soterrament de les vies del tren a la capital del Baix Llobregat. Des de divendres passat s'està transportant tota la maquinària pesada a la zona d'actuació per donar continuïtat a les actuacions d'instal·lació d'unes estructures que fonamenten les pantalles del túnel del soterrament que es perfora des de fa 4 mesos seguint el pla realitzat per Adif. Ara els esports en Pau Massip.
La jugadora de l'Espart Girona, Laia Palau, amb 42 anys, s'ha convertit en la jugadora amb més partits d'Eurolliga femenina disputats de la història. Tal com ha anunciat la competició a les xarxes socials, Palau és la líder amb 273 partits, dos més que la belga Anne Bouters, que ja està retirada. I en waterpolo, de l'11 al 13 de febrer, es disputarà la Copa de la Reina, una competició que disputen els 8 millors equips de la Lliga. Aquesta tarda s'ha fet el sorteig que han parellat pels quarts de final el Club Natació Catalunya i el Club Natació Rubí. El Club Natació Sabadell jugarà contra el Sant Feliu, el Sant Andreu es disputarà a la plaça contra el Mediterrani i el Terrassa es veurà les cares amb el Mataró. Tots els equips que hi participaran enguany són catalans. Dissabte seran les semifinals i diumenge a les 2 del migdia la final. I en handbol, l'extrem blaugrana Ángel Fernández deixarà el club a final de temporada. Avui l'equip francès Limoges Handbol ha fet oficial el seu fitxatge per les pròximes campanyes. Fernández, de 33 anys, tenia contracte amb el club fins al juny d'aquesta temporada. I acabem amb motor, amb el pilot de motos Isaac Feliu, que es va accidentar durant la novena etapa del Dakar i que ja és a casa després de rebre l'alta hospitalària. Per al pilot, haurà de seguir la recuperació des del seu domicili. Tal com indica el darrer informe mèdic, el cop que va patir Feliu li va provocar una lesió cranial que l'ha tingut hospitalitzat gairebé un mes.
Gràcies, Pau. Ampliarem totes aquestes informacions i moltes més al punt i seguit amb Diana Silva. Els deixem de nou amb el Tot anirà bé de Toni Marín. Fins ara.
Ràdio Estel. Digues la teva. Envia els teus àudios al WhatsApp de Ràdio Estel. 663 99 30 62. 663 99 30 62.
A Catalunya volem fer una economia intel·ligent, digital i emprenedora, que permeti reduir el període mitjà de pagament a proveïdors i situar-lo dins el termini de 30 dies. És l'hora que entre tothom fem la Catalunya que volem. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
Són les 5 i 6 minuts, aquí estem. Tercera hora ja del Tot anirà bé a la sintonia de Ràdio Estel. No sé si se n'adonen que estem fent un autèntic passeig, realment. Avui sí que podem dir allò de per la vida i per les idees, perquè déu-n'hi-do la de coses diferents que estem introduint en aquest menú ple d'ingredients que es diu Tot anirà bé. I que quan arriba aquest racó del dilluns, s'enfronta a aquell exercici magnífic, que és agafar el rellotge del temps i començar-lo a girar, fins a introduir-nos en diferents moments, portar-nos a diferents fites que unes ens sonen més que unes altres, però que totes elles ens porten a un objectiu comú, que és el de la bona conversa. I avui, quan ens hem posat a girar aquest rellotge, ens hem trobat amb una data que, els dic de veritat, que ens ha fet sentir d'entrada grans a uns quants, no? Diria la majoria, no? Perquè han passat ja 31 anys d'aquell 11 de febrer de 1991, quan a TV3 s'estrenava el Club Super 3. Era l'11 de febrer del 1991. Quina bogeria, no? El Club Super 3, amb tots els personatges, amb el Petri, amb la Nets, amb la Noti Press, amb el Mega Zero, amb les mascotes en qüestió, i amb una persona que era molt dolenta. Va arribar després, eh? Eres molt dolenta.
Què va?
Eres molt dolenta. La ruïnosa Gratandós, que fins i tot vas tenir un canal de... teu tota sola per destruir el Club Super 3.
Sí, 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 sí.
Hi havia gent que tenia molta por, eh? En aquest estudi, eh?
Certament.
En aquest estudi no, en aquest equip sí.
Sí?
Sí.
Qui?
Com estàs? Com estàs, Anna?
Molt bé, molt a gust de venir-vos a visitar avui.
Estem molt contents per parlar de l'ahir, però també parlar de l'avui, perquè l'Anna està al teatre en aquests moments, ara estàvem parlant fora d'antena, no? Una producció que té molt bona pinta, és el Palmeral, i que ara en parlarem. Han passat ja uns anys, eh?, del Club Super 3.
Sí, han passat molts anys, sí, sí. Va ser els meus inicis de la meva carrera com a actriu.
Home, doncs comença així. T'ho dic, bueno, perquè efectivament va tenir un ressò molt considerable, no?, tot el que va ser.
Sí, la veritat és que jo sempre explico que jo vaig a... em van trucar per anar-hi 5 dies. Aha. I vaig acabar 9 anys allà.
Bueno, moltes històries comencen així, eh? Moltes històries. Hi ha una dona que hem de saludar ara mateix, perquè em consta que té pressa, però és que quan vam dir tal dia com avui és notícia Maricel, perquè fa 134 anys, eh?, que es va estrenar per primera vegada Maricel al Teatre Romea.
134?
134, l'any 1888.
Hola.
Hem hagut de viatjar al temps per anar a una estrena posterior, per anar a buscar un Maricel lògicament posterior. I quan ens hem trobat amb totes les possibilitats de saludar una persona, la Maricel, hem dit... Àngels Gunyalons.
Àngels Gunyalons.
No, Àngels, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, bona tarda. Em sap greu perquè, com que estic en plens assajos perquè estic a punt d'estrenar, m'he escapat una mica per poder xerrar amb vosaltres i agrair-vos. Doncs això, almenys, sí. La primera Blanca ja no hi podem parlar, però la primera Blanca que ho va cantar, diguem-ne, potser sí.
Potser sí, no? Àngels, és meravellós, sí, perquè si d'alguna manera queda clar és que 134 anys després el text de l'Àngel Guimarà continua sent un text de referència, no?, en el món del teatre i del musical, en aquest cas, no?
I no només això, sinó que a nivell social, malauradament, jo crec que és d'una vigència terrible, no? La lluita entre cultures, creences, religions, però l'esperança, no?, de que la gent es trobi, que és el que passava entre el morisc i la cristiana.
Clar. Aquell paper et va donar moltes alegries a tu, no?
Sí, 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 me'n va donar moltíssimes. la primera vegada també va ser molt especial el moment. El que passa que jo crec que no n'érem conscients. Quan hi ha aquests moments especials, te n'adones més tard, quan ja els has viscut. Allò va ser molt fort, perquè era els 100 anys de la primera estrena, perquè jo em fa 34 que ho vaig fer allò. Ja. Sí. I va ser un boom. Era el primer gran musical que es feia a Barcelona, però no n'érem conscients. Nosaltres anàvem fent, érem joves i fèiem el que ens agradava i contents de poder-ho fer, i ja està. I anaves fent i ho lluitaves cada dia.
És meravellós.
Més tard que t'adones que... Digues.
No, anava a dir que és meravellós que passin 30 anys i que continuem sent tan joves, no? és meravellós, no?
Bueno, tant no, eh?
Home,
tant
el suficient...
No, perquè ja han passat unes bones fronteres, eh?
Això és veritat, però
quan
és el suficient... Anava a dir, és el suficientment jove per poder dur a terme dos projectes de teatre a la vegada i que no passi res, no?
Bueno, més o menys, sí, bueno, que passi, no, que pugui aparentar que no passa res, eh? Perquè això és el que primer que aprenem, aparentar que no passa res, però per la processó va per dins, eh?
T'han hagut de fer una teràpia integral, potser, o què?
Això és el que farem ara, una teràpia integral, ho estem passant bé, però estem en els últims dies d'assajos, i la veritat és que també hem viscut, com gairebé tothom en les seves professions i oficis, moltes incidències per la Covid. Mm. Aleshores, a més, incidències ja no només les nostres pròpies, sinó les que deriven de les feines paral·leles, doncs, per exemple, el Roger Coma, que segueix gravant com si fos ahir, aleshores allà s'està canviant el planning constantment, aleshores hem anat a tranques i barranques, però bueno, ja riem, com la majoria de la societat, no? Mm. Perquè això és tan fort, això i que tant. Ens toca viure.
El 25 de maig arriba al Teatre Villarroel aquesta obra anomenada Una teràpia integral amb l'Àngels Guanyalons, que d'altra banda està fent la seva gira amb l'Òpera Electra d'en Francesc Terro, és a dir, que en realitat no para massa entre assajos i actuacions. Fem una cosa, quan s'apropi l'estrena, vine un dia al programa i en parlem amb calma, no?
Home, i tant, jo si em truqueu, ja sabeu que sí, jo encantada de la vida.
Moltíssimes gràcies, Àngels.
Molt contents.
Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Bona tarda.
Una abraçada.
Adéu, bona tarda. Adéu. Aquesta música és espectacular, no?
Sí, i tant.
És espectacular.
És èpica.
No? És èpica.
Èpica.
És d'aquelles obres de sempre, no? Sota'm, el Club Super 3.
El Club Super 3.
Vinga, com va anar la cosa? Vas arribar per 5 dies.
Em van trucar per si volia fer aquesta feina durant 5 dies, i jo vaig dir...
Doncs vinga.
No, vale, de acuerdo. Claro. Sí. I aleshores el personatge va quallar bastant. Jo sempre penso que també... Hi havia un component de que no hi ha... O sigui, hi havia el Magazero com a antagonista, però que era, no era un ésser corpori, era una interferència. I aleshores la Ruïnosa va ser l'antagonista personificat. I aleshores, bueno, no sé, també amb la creativitat sumada de guionistes, de les persones que feien el vestuari, maquillatge, el realitzador també que es va engrescar molt amb aquest personatge, doncs... I jo, que feia el que podia, doncs totes aquestes creativitats van confluir i va fer un personatge que va quallar moltíssim.
Moltíssim, amb totes les conseqüències que això significa per la vida d'una persona. És a dir, perquè de sobte era un dels teus primers treballs, com ara comentaves, i de sobte passes a fer un personatge a la televisió, a un programa que deia... Una autèntica legió de nens i de nenes.
Sí, perquè no hi havia la competència de YouTube, per dir-ho simplificadament, no?
Sí, sí, no.
No hi havia internet, no?
1.620 i pico mil nens estan en l'actualitat al Club Super 3, ja en aquell moment, eh?
Jo recordo que deien que eren més socis que el Barça.
Sí, sí.
No sé per què deien això.
Però... No, perquè és el club amb més socis de tot Catalunya. És magnífic, no?
Sí, sí, sí. Sí, jo crec que el Club Super 3 ha aconseguit molt apropar, no? Ser proper, no? Suposo perquè feien allò dels aniversaris, que els felicitaven. Bueno, jo és que mai vaig ser súper, perquè vaig arribar tard.
Què m'has de dir? Què m'has de dir?
Però, bueno, també hi havia tota aquella cosa de les promocions, i amb el carnet súper, i tens entrada lliure, o no sé què. Vull dir que no sé, hi havia molt... No eren només uns dibuixos... No eren uns només uns dibuixos animats,
no,
tot i que els dibuixos animats eren molt potents, també.
Però era formar part d'un col·lectiu, no?
Exacte.
És a dir, en el moment en què el nen, la nena, rebia aquell carnet del Club Super 3 i després feien les festes aquelles que feien a l'Estadi Olímpic, a Montjuïc, una mica tot allò, no? Vull dir, realment allò va ser molt potent, no? Molt potent.
Sí, sí. Jo, clar, els records que tinc de quan fèiem la festa dels súpers... Que era impressionant. Jo crec que no he estat mai davant de tanta gent.
Clar.
No, era impressionant. I la meva anècdota de la primera vegada que em vaig enfrontant amb aquest públic és que jo tot ahir, innocent, surto a l'escenari i de cop i volta sento... Però clar,
clar,
per un personatge dolent ja és el que toca.
Clar.
Però el meu cor de l'Anna era en plan... Ai, però per què? Saps? Però va ser un segon de dir... Ai, va, que no els agrado. Però després va dir, no, que ets la dolenta. Ah, vale, vale. Sí, això, és bona senyal.
Mira, m'acabes de fer venir a la ment una xerrada amb el Jordi Dauder, eh?
Sí.
Pobret meu, que es va morir ja fa uns quants anys i que interpretava el Mateu Montsolís a Nissaga de Poder.
Sí.
A TV3, no? Clar, i ell, clar, era dolent, molt dolent. Però després era un tio supermaco, el Jordi.
Clar.
No? I t'ho explicava, diu, jo a vegades me n'oblido, que sóc tan dolent i anava pel carrer i la gent em deia unes coses, però ja no eren nens.
No.
En el seu cas, era tan dolent i tan horrorós...
Sí.
Que li deia a tothom, no?
Sí, jo, això sempre m'ha flipat. O sigui, entenc que quan veus algú... És com allò que diuen, que el cervell en realitat no distingeix entre ficció i realitat, a nivell intern, eh? Després, no?
Quan ho reps, ho reps tal qual,
ja
no?
Ja està. I llavors aquella cara... ja saps que és una ficció, però la cosa més immediata és que ho associes a... Pues el que sigui, a un simpàtic o al revés, dolent o pervers o el que sigui. I clar, però de tota manera és una mica incomprensible, perquè dius, a veure...
Home, des de la mentalitat dels nens, és veritat que sortia un escenari
sí, però,
i que tothom allò fora és una mica durillo, això, eh?
Sí, però va ser el primer segon que se'm va encongir el cor,
sí.
Però després vaig entendre, vale, clar, això ha de ser i això ha d'anar a més.
Dit d'una altra manera, Anna, recordes tot això amb molt de carinyo, no? O sigui, perquè parles d'això, sí, si t'il·lumina la mirada, és normal,
sí,
eh?
Sí, sí, molt de carinyo. És que era un bany de... Clar, jo estava... Bueno, tots estàvem gravant a la tele, no hi ha ningú. Bueno, vull dir, el meu públic era doncs, el càmera, l'operador de càmera, el de so, el lletrista, no? I aquests els intentava captar l'atenció, la veritat, perquè era el meu públic en directe. Però clar, jo els nens no els veia.
Yeah.
Fins al dia de la... Tots de cop, no?
Uf,
de la festa dels súpers.
El teatre és una altra cosa, no?
El teatre és una altra cosa, sí. Sí, jo per mi, quan em pregunten aquesta cosa de què prefereixes, de televisió o teatre, és com... No, és que,
tot, no?
Clar, és com què prefereixes, no sé, una paella o un xai... No sé,
de primer o de segon, seria.
Clar, és que depèn, cada cosa té el seu què.
Clar.
I el teatre per mi és una gran escola. I, clar, el directe... Té a veure amb generar clima, generar energia, donar energia, és una altra cosa. Sí, i la televisió també té el seu art i la seva gràcia, i si t'equivoques repeteixes, i és més fresc, no sé com...
És fresc, intens, el teatre, no? Ara, jo t'ho deia, sí. T'ho deia abans i t'ho dic tal qual. Tinc unes ganes boges d'anar al Teatre Alquímia a veure aquesta obra. Perquè...
Acadèmia.
Ah, el Teatre Acadèmia, perdona.
També hi ha Alquímia por
sí,
el
sí,
camino,
sí,
però...
No, el teatre, sí que hi ha Alquímia, no?
Ah, sí.
Sí que hi ha Alquímia, sí. Teatre Acadèmia, disculpa.
No passa res.
El Teatre Acadèmia a veure aquesta obra, El Palmeral.
Sí.
Jo t'ho estava dient fora d'antena, no sé per què, però des que hem sortit tots del Covid, a mi m'agrada molt el teatre. Però tot el que he anat a veure en teatre és com molt ja-ja-ji-ji.
Bueno, potser ho necessitàvem.
Potser sí, però ara comença... Potser perquè ja ens podrem treure la mascareta.
Aviat.
Potser comencem a notar, a tornar a sentir en tots els, de totes les maneres possibles. I aquesta és una d'aquelles obres potent, no?
Sí, aquesta obra em fa gràcia perquè Maricel, que hem recordat amb l'Àngels, també va de moros i cristians, per dir-ho així. Aquesta obra està situada al segle XI a l'Àndalus.
Ja veus.
És a dir, som els estem donant vida als qui érem aleshores, no? Perquè hi havien musulmans, hi havien abans que expulsessin a tots. I aleshores hi ha hagut una execució de dos homes que tenien una relació homosexual. I aleshores els executen, els tallen el cap. I aleshores és un relat polièdric. Són diferents personatges, de fet, que conformen una mica la família, que expliquen la seva versió o la seva percepció d'aquesta història, o la seva percepció o com els afecta a ells aquesta història. I aleshores són set monòlegs, que en aquest sentit jo crec que és prou arriscat per exigent tant als intèrprets com al públic, però el que hem rebut aquesta primera setmana d'actuacions és que passa sense sentir, com dir-ho, vull dir que passa, que no es fa feixuc, saps? Que, però és exigent.
No, i a més, és un exercici interessantíssim, no? Una mateixa situació explicada des de set punts de vista diferents t'ajuda molt a comprendre la complexitat de qualsevol tipus de relació humana, segurament, no?
Totalment. I a més, no caure en aquesta cosa de la veritat única, cosa de la que hauríem de fugir com bojos, com gallina sin cabeza, perquè, clar, perquè la veritat és un consens, que diuen, entre les diverses percepcions de tots els que som, de totes les que som, no?
Sí, sí.
I això et dona més aquesta visió. No hi ha una veritat única, hi ha la veritat que conformem tots, que no és única mai, és polièdrica.
Set monòlegs podrien semblar un punt molt íntim, i jo tinc la sensació que aquesta intimitat s'hi veu afegida per una certa tensió. O com a mínim, a mi m'ha arribat això, a llegir argument, a llegir el que passa. Clar, perquè del que s'està parlant és d'un tema molt, molt dur. Segurament el rerefons és molt dur, no?
Clar, es parla de l'amor i de la mort.
Clar.
D'això, de qui vol imposar una veritat i de qui no està d'acord amb això i viu d'una altra manera, no? Els sufís vivien d'una altra manera, que venen els almoràvides i imposen una altra manera de fer, amb uns altres cànons, amb una altra lectura del Corà, amb la qual bueno, són molts temes. També el meu personatge, jo faig de Asha Ben Abad Takafi, és el nom complet del meu Caram. Personatge, sí, i és la dona d'un dels executats. Per aquesta dona, el fet que el seu marit hagi estat executat suposa que tota la societat la mirarà amb vergonya i que no podrà treballar per vergonya.
Sí, o sigui, que també l'han executat una mica ella.
Exacte, i ella no ha fet res, o sigui, és com...
Però el món està ple d'això, eh?
Ah, el món està ple
d'això. També a dia d'avui, no?
I tot per un fanatisme, no? Que tot també, dissortadament, el tornem a tenir aquí, no? Als nostres parlaments. Hi ha uns partits polítics que són bastant fanàtics. I això ens tanca tant la mirada, i tant de bo...
A nosaltres ens agrada obrir la mirada. Ens agrada obrir la mirada quan més millor, i ens agrada agafar la mirada i traslladar-la fins a diferents moments de la nostra història. Fixin-se que hem començat el 1888, quan es va estrenar Maricel, que hem arribat fins a l'11 de febrer de 1991, quan es va estrenar a 31 anys, insisteixo, al Club Super 3, però ara anem a viatjar fins al 1999. No marxis, eh? Perquè si haguessis de marxar, hauries de fer-ho molt ràpid, a ritme de Fórmula 1. El 1999, ni més ni menys que Marc Gené, el nostre gran pilot, preparava el seu debut a la Fórmula 1 al circuit de Catalunya. Marc Gené, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Que això se'n diu un debut de veritat, eh? Vull dir, ostres, debutar en Fórmula 1 ha de ser una cosa molt potent, no, Marc?
Sí, sí, és un dels dies que no oblidaré mai de la meva vida, per diversos motius. Un d'ells és perquè feia 10 anys que a Espanya no hi havia ningú que tornava a la Fórmula 1, des de l'època, potser alguns se'n recordaran, de l'època de Luis Pérez Sala, i això et donava la idea, doncs, que era quelcom, doncs, una mica inusual en el nostre país. Després, poder debutar a casa, en el meu cas, que va ser el somni, no? El que qualsevol noi jove que li agradi el món dels cotxes o del motor, doncs la Fórmula 1 és el màxim exponent. I va ser un debut que va ser fantàstic, perquè va ser amb un equip que ho ficava fàcil perquè l'equip Minardi, que ara seria l'equip Red Bull Junior, o Toro Rosso també es diu, o Alfa Tauri, ara perquè ha anat canviant de nom, però no oblidaré mai, va anar tot molt bé, vaig fer-ho superbé, i després em van donar doncs, aquest Fórmula 1 per poder disputar un Mundial de Fórmula 1, i encara estic gaudint de la Fórmula 1, ara amb un rol diferent, perquè estic a Ferrari com a pilot de proves o ambaixador, però han sigut molts anys i he disfrutat moltíssim.
No ha de ser fàcil estar tan anys lligat a un món tan complex com el de la Fórmula 1, no, Marc?
El més difícil és entrar. És molt més difícil entrar a la Fórmula 1, perquè al final doncs, són 20 pilots en tot el món. És un esport extremadament elitista i és molt tancat, no? I, de fet, cada any, més o menys, hi han dos o tres pilots que surten i dos o tres pilots que entren. Aleshores, has de tenir en compte doncs, això, doncs, que cada any hi han tres pilots aproximadament en tot el món que entren a la Fórmula 1. Però un cop hi ets, si ho fas bé mantenir-te, segueix sent difícil, però és menys difícil, no? La gran dificultat és que et donin l'oportunitat.
Clar. I ara, exactament, quina és la teva feina, Marc?
Jo estic a Ferrari des de fa ja gairebé 15 anys. Vaig entrar a Ferrari quan hi havia el Michael Schumacher i era el pilot provador i reserva de Ferrari. I, òbviament, ja tinc una edat, ja tinc 47 anys, ja no estic actiu a la Fórmula 1. I vaig anar als grans premis. Abans he dit com a ambaixador, perquè realment doncs, faig molts events per Ferrari, ja sigui fer una exhibició amb un Fórmula 1, ja sigui temes d'esponsors, temes de coaching amb els pilots, per exemple, amb el Charles Leclerc o el Carlos Sainz, que són els pilots oficials, comentarista, tinc diferents rols, però sempre com a imatge de Ferrari.
Sona, estic pensant que tu al Club Super 3 sí que et va agafar, no?
Sí, jo recordo moltíssim, en aquest cas Bola de Drac, sobretot.
Sí.
I recordo tornar del col·legi, del col·le, i corrents a veure el capítol, que aquells combats que no acabaven mai, però bueno, anaven igualment.
Que sàpigues que estem amb Ruïnosa Gratandós aquí a l'estudi. Ho dic per la teva informació.
Sí. Hola, Marc.
Hola, encantat.
Igualment.
Escolteu-me, jo ho dic sempre, li explicava abans a l'Anna quan començàvem el programa que aquesta secció té aquesta cosa màgica, plena d'alquímia, que ara,
sí,
que ara parlàvem de barrejar mons molt diferents i de poder parlar amb persones doncs, que en principi no tenen res a veure, però al final moltes vegades sí que hi ha molts punts de connexió. T'agrada la Fórmula 1? T'agrada l'automobilisme o no?
Mira, jo hi ha coses que penso que deu ser molt divertit de fer-les, però de mirar-les no em sembla tan divertit.
Yeah.
O sigui, conduir un cotxe molt ràpid, tan baix, per exemple, és una cosa que m'agradaria provar un Ferrari. Però per la sensació, de conduir-lo...
Marta, l'acaba de deixar anar. No sé si ho has vist, eh?
Sí. No, és cert, aviam. És cert que conduir... És difícil de poder-ho expressar. Avui en dia cada vegada estan més de moda els simuladors. Hi ha molta gent que a casa tenen simuladors. O el món que en diuen el sim racing, no? Que la gent que poden inclús fer curses i tal. Però, clar, visualment, realment, els simuladors estan molt aconseguits. La imatge dels jocs d'ordinador són molt reals, però, clar, la sensació que tu tens en el cos... És
clar,
nul·la, perquè amb un Fórmula 1 hi ha el que es diuen les forces G, que són fortíssimes.
Forces G.
I això ho sents en el teu cos.
Què és una força G?
Força G és quan tu fas un revolt o una frenada tan forta, que per exemple, durant el revolt, el teu cos és com el que els passen als pilots dels cases, no? El teu cos pesa més que la força que t'empeny cap al terra. És a dir, amb un revolt, per exemple, el revolt número 3 del circuit de Catalunya, que és un revolt molt ràpid, arribem fins a 4 Gs. Això vol dir que quan tu estàs fent la curva, notes que el teu pes pesa 4 vegades cap a un cantó.
Uf.
I notes inclús els teus òrgans interns que es mouen cap a un cantó o cap a un altre. No? I això és una sensació realment que pot semblar que no sigui divertida, però és bonica. A mi m'agrada molt tenir aquesta sensació d'anar tan ràpid que el cor realment notes que se'n te'n va cap a un cantó o cap a un altre.
O sigui, allò que un s'aixeca i diu, tinc el cor remogut, vull dir, no? Un pilot de Fórmula 1 veu d'una manera diferent, segurament, no?
Sí, inclús muscularment fem gimnàsia doncs, perquè, per exemple, el coll, que és l'única part que no portes subjecte en el cotxe, clar, s'ha de mantenir recte, perquè si no el cap realment a les curves va d'un cantó cap a l'altre i després, òbviament, visualment també és cert que notes, no?, que tot passa molt ràpid i impressiona molt. Però, bueno, ho hem fet des de petits en el món del kàrting, és quan es comença amb els karts, i ho tenim una miqueta, doncs, naturalitzat.
De tota manera, un pilot de Fórmula 1, estic pensant, és algú acostumat a veure que les coses passen molt ràpides, no?
Sí, és cert. Inclús tenim, a nivell visual, tenim la capacitat de fixar un punt, que normalment és el revolt que ve, però... en els laterals anem mirant coses, perquè nosaltres normalment tu no vas tan ràpid que tu no frenes perquè veus que ve una curva. Tu frenes perquè hi ha una referència de frenada, un cartell, no?, que et diu 200 metres, 100 metres i la curva arriba, no? Vas tan ràpid que si tu fixessis en la curva no series prou precís. Aleshores tenim aquesta capacitat per mirar a un punt fix, però a la vegada anar mirant els laterals esperant aquests cartells que t'indiquen a quin moment arriba a la curva.
Em confirmes, Marc, el que deia. Em sembla molt interessantíssim el que estàs explicant, però veure-ho jo des de fora, anar passant cotxes, clar, no, a mi no m'agrada, bueno. M'avorreix. Però, en canvi, tot el que expliques és apassionant.
És apassionant. Jo m'ho passo bé, també, veient-los, eh? Marc, una abraçada gran. Moltíssimes gràcies per estar avui amb nosaltres. Molt amable.
A vosaltres, una abraçada.
Un luxe gran, eh? Avui en Marc Jané amb nosaltres, aquí al Tot anirà bé. Ruïnosa Gratandós, ai, com m'agrada que estiguis aquí, perquè de veritat m'ha fet tanta gràcia, o sigui, les cares avui de tota la gent de la reacció en aquesta casa, treballa gent jove.
Sí, és que és curiós, a mi el que tinc el privilegi d'haver set coneguda per nens, i això, quan vas creixent, és molt de carinyo. Mm-hmm. Fa com... I jo també ho rebo, això. És carinyo.
Clar.
És com, no sé...
Sí, però són aquests personatges diferent que passen els anys i la gent els continua tenint clarament a la seva ment, no?
Clar, arribarà un moment que no, perquè, de fet, va ser, doncs, això, una generació. Ja. Els que han crescut ara han crescut amb la família Super 3, no? Que...
Sí, sí.
Sí, algun dia ja no, ningú se'n recordarà de mi.
Ai, va, segur que sí, perquè sortiràs a totes les hemeroteques, no? Com la dolenta, molt dolenta, que va voler acabar amb el club Super 3.
Sí,
exacte. I també per aquest paper, que sóc incapaç de recordar el nom perquè l'has dit, però...
Aixa, bueno.
Aixa, sí, Aixa. Aixa. Tenim la nostra, sí, Aixa Miró aquí al programa, per tant és l'altra Aixa.
L'altra Aixa. Aixa Benabatakafi.
Exacte, sí. M'ho has tret de la boca, que la podem anar a veure al Teatre Acadèmia. Doncs...
Sí, tot aquest mes.
Tot aquest mes,
Fins al 27 de febrer, que és diumenge. Sí.
Oh, que bé. I anirem, sí, i ens trobarem rapidíssim, perquè de veritat que tinc moltes ganes, sona molt bé.
Magnífic.
Ha estat un plaer tenir-te avui al programa.
Igualment.
Moltíssimes gràcies.
Fins aviat.
Fem una petita pausa. Passa un minut a dos quarts de sis. Tenim un llibre. Avui és un dia de molts llibres al programa. Això ens agrada molt. Però clar, és un llibre amb una temàtica completament diferent, perquè saben vostès que els dilluns, per acabar el programa, obrim l'escola de pares i mares. I avui ens ha vingut aquest llibre que es diu Mapa per educar nens feliços. Exactament què és això? Com s'educa a un nen feliç? En parlem de seguida amb el nostre expert en la matèria, en Xavi Chalé. Pausa i tornem aquí a Ràdio Estel al Tot anirà bé.
Ràdio Estel.
Al Centre Mèdic Plaça Molina realitzem i tramitem el teu certificat mèdic pel carnet de conduir o la teva titulació nàutica. Tota classe de certificats perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, entresòl segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
Comprant a Renfe amb ventilació t'estalvies pasta, molta pasta. El que no t'estalvies és carregar amb les maletes de la teva germana o que la teva mare t'acompanyi, tant sí com no, fins a l'andana. O que t'agafi una soneta ben bona quan tu el que volies fer era llegir. Però bé, t'estalvies pasta. I això està molt i molt bé. Perquè ara, a Renfe, si compres els teus bitllets amb ventilació, aconsegueixes un preu millor. I assegura canvis i anul·lacions per una mica més. Només per a trens AVE, Alvia, Euromed i Intercity. Entra a renfe.com i descobreix-ho.
Si vols mantenir els teus ossos i articulacions en bon estat, CoralCard és el teu gran aliat. CoralCard és un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. A l'hivern necessites CoralCard. Sol·licita CoralCard a laboratoriosmaen.es o al 669 56 17 68. Apunta 669 56 17 68. I aconsegueix el teu CoralCard ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel gaudiràs d'un descompte especial en la compra per telèfon de CoralCard. Promoció vàlida fins al 31 de desembre del 2022. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Hi ha una alegria tan gran com portar aigua potable on no arriba. Tan vital com l'accés a la sanitat i a l'educació en els llocs més oblidats. Tan necessària com alimentar-se cada dia. L'alegria de vèncer la nostra indiferència i ajudar a fer-ho possible. No els giris l'esquena. Contra la fam, actua. Entra a manosunides.org i col·labora.
Les veus més interessants de l'actualitat les trobes cada tarda al Punt i Seguit, amb Diana Silva. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel, un repàs de la informació del dia perquè no et quedi res al tinter. Punt i Seguit, de dilluns a divendres a les 6 de la tarda, amb Diana Silva a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
Xavi Chalé, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda, Toni.
Que bonic, no?, això d'un mapa per educar nens feliços.
No, i a més és que el mapa està fet.
Sí, sí, és una gran xarxa de metro, no?
Sí, exacte, és com una gran xarxa de metro amb diferents línies i diferents colors de línies.
Clar, tots volem tenir nens feliços, no?
I tant. I els primers que volem tenir nens feliços som els propis pares. I és un llibre que realment aporta moltes coses. I a partir d'aquí, doncs, què millor que parlar amb la persona que ha escrit el llibre.
Susana Isern, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda, molt bé.
Gràcies per estar amb nosaltres i enhorabona per aquest llibre, per aquest i per tota la resta de llibres que tens, no?
Sí, moltes gràcies, la veritat que ja en són uns quants.
Home, sí, de fet, té més de 500.000 lectors arreu de tot el món, s'ha publicat en més de 19 idiomes, també en braille, fins i tot s'ha arribat a publicar l'obra de la Susana Isern. Com t'ho expliques? Home, entenem, que els llibres estan molt ben fets i que el que expliques està molt bé, però deu ser impressionant, no?, adonar-te'n de la gran receptivitat que la gent té cap a tu, no?
És una cosa que sovint ni jo mateixa me n'acabo d'adonar, perquè això va començar de mica en mica, un llibre, un altre, i a poc va anar creixent aquesta gran família literària i sobretot les traduccions i les vendes als països d'arreu del món, doncs, ha estat la gran sorpresa i és una satisfacció enorme.
Clar. Recordem que la Susana Isern és psicòloga, és professora de psicologia de l'aprenentatge a la universitat, és escriptora i, a més, és mare. I la meva pregunta és, quan nosaltres llegim els teus llibres, a quina d'aquestes facetes ens estem apropant? A la psicòloga, a la mare, a una mica tot plegat?
Clar, finalment, la meva obra és una mica de tot el que jo sóc. I cadascuna d'aquestes coses aporta una part fonamental a l'hora de crear, i fins i tot diria que ser mare és definitivament una de les coses que aporta més i d'una manera més clara i directa.
Clar. Ara ja et deixo amb el Xavi, que
no,
és el
ja
gran
ganes,
expert.
Ja tinc ganes. Però ja tinc ganes.
Tinc una pregunta que és molt introductòria al llibre. Mapa per educar nens feliços. Ens cal un mapa per arribar a trobar el camí de la felicitat del nen o de la nena?
Doncs mira, jo crec que moltes vegades sí, perquè sempre el que diuen molts pares, o almenys el que m'han transmès a mi al llarg d'aquests anys, és que es troben molt perduts a l'hora d'educar els seus fills. I quan un està perdut, no hi ha res millor que un bon mapa que ens orienti i ens indiqui una mica cap a on hem d'anar.
Jo, la veritat, m'ha agradat molt. De fet, després ja m'explicaràs com s'obté o com s'arriu als Estats Units per també tenir premis als Estats Units, per tant, te'n felicito. Però dit
gràcies.
Això, però dit això, i mirant una mica el mapa, perquè és on també he perdut bastanta estona, veig que si ho traduïm com a línies, per exemple, comencem amb la línia 1, que parla de la comunicació. Però després, on sí que realment jo, com a pare, doncs moltes vegades és una de les coses que sempre em poso dintre de lo que pot ser una part fonamental, que és la línia 2, l'autoestima. I m'agrada molt que comences amb la dimensió acadèmica, dimensió social, dimensió afectiva, i després ja com a mare, com a fill, com i de quina manera ho desenvolupes, això?
Clar, això una mica és tindre en compte tot el que conforma l'autoestima, perquè moltes vegades ens quedem amb que l'autoestima senzillament és em veig al mirall, m'agrado o no m'agrado. I l'autoestima és molt més ampli i abarca totes aquestes dimensions que són tan importants, l'acadèmica, l'afectiva, també és molt important l'autoconcepte que tenim de nosaltres mateixos, i això al final té a veure també amb l'autoconeixement, no? Com si em conec realment a mi mateix. És com que primer ens hem de conèixer, després hem de crear aquest autoconcepte que ens diu com soc, i una vegada tenim clar com som, si això ens agrada, o no ens agradi.
Però com afecta, per exemple, la dimensió, per exemple, comencem, és a dir, sí, dintre dels, de pares i mares que estem aquí pendents de lo que tu ens estàs explicant. La dimensió acadèmica, treure bones notes, treure males notes, com i de quina manera afecta l'autoestima dels nostres fills?
Home, doncs, l'autoestima acadèmica té tot allò, és tot allò que té a veure amb si jo em sento vàlid o no. Si jo em sento valorat a l'escola, i a més aquí entra un factor molt important que és la comparació, no? Que sembla que ens hem de comparar amb els altres infants, els que els envolten. Un gran error dels pares, per exemple, és preguntar, i quina nota ha tret el teu amic o el teu company, no? Com buscar una mica aquesta comparació, que moltes vegades els pares ho fem també per saber si els nostres fills van bé o no.
O amb els propis no germans, a vegades.
Amb els germans, evidentment. El tema de l'autoestima acadèmica, els pares tenim una part d'influència, però hi ha una altra part que se'ns escapa molt, que és tot el món escola i professors. No, doncs allà nosaltres tampoc hi podem incidir d'una forma directa, però sí que podem ajudar els nostres fills a que entenguin que encara que no siguin bons o no se'ls doni massa bé les matemàtiques, per exemple, doncs que potser poden ser molt hàbils en altres àrees que també els fa igualment intel·ligents i hàbils. Què passa? Que a l'escola, on les notes on més es valore els nens són precisament aquestes àrees que tant es veuen, no? Matemàtiques, llengua, ciències, però hi ha nens amb una sensibilitat extraordinària per la música, per la creativitat. I, clar, quan a un nen, normalment un nen que va malament a matemàtiques l'apuntem a classes de reforç de matemàtiques,
sí,
no?
Sí.
Realment el que hem de buscar és, sí, clar, està bé, volem que aprovin, no? És necessari, ens ho exigeixen, però potser el que hem de potenciar no és les matemàtiques, sinó allò amb el que destaquen.
Desenvolupar el seu talent.
Exactament.
La línia 1 que comentava el Xavi fa una estona, que en realitat és el capítol 1, perquè cadascuna d'aquestes línies correspon als diferents capítols del llibre. La 1 parla de comunicació. A mi això em sembla importantíssim, perquè en realitat aquí el que tenim, Susana, és una matèria, la comunicativa, que després hem d'extrapolar a tota la resta de matèries, no? Per entendre'ns, per saber efectivament com ho hem de fer per entendre el que li està passant al nostre nen o a la nostra nena, i al revés, no? Perquè aquest nen o nena entengui el valor del que li estem dient, no?
Clar, no és casualitat que la línia 1 sigui la de la comunicació.
Segur.
Perquè és la base fonamental on nosaltres podrem transmetre als nostres fills tota la resta, no? Volem que siguin feliços, que s'estimin ells mateixos, volem que la conducta sigui el més adequada possible, que tingui una intel·ligència emocional que també la puguin gestionar correctament, però tot això, si no hi ha una bona comunicació fluida i bidireccional, serà molt, molt difícil que ho puguem transmetre. Aleshores, la comunicació és la base de tot, i treballar-la des de que són molt petitets, que sigui una comunicació empàtica, activa, bidireccional, doncs serà superimportant.
Un dels principals secrets per saber-nos comunicar amb els nostres fills és aprendre a escoltar-los?
Efectivament, i més avui en dia que estem tan atrafegats amb els telèfons, l'agenda, mil coses al cap. Els nens ho veuen de seguida quan els estem escoltant de veritat o no. Aleshores, clar, tots, ara és fàcil dir-ho, no? Però tots tenim aquests moments de màxima atenció al dia, al matí, a l'hora de córrer d'aquí cap allà, però crec que és important que tots busquem un ratet cada dia per realment aturar-nos davant dels nostres fills, mirar-los als ulls i parlar. Parlar i explicar-nos què tal ha anat el dia i intentar veure si hi ha, doncs, alguna preocupació, algun problema. I per mi la meva estona preferida és a la nit, no?
Clar.
Doncs abans d'anar a dormir, doncs fer una mica de repàs, no? Aquest moment que és el més íntim, potser entre pares i fills, quan els hi vas a fer un petó i si entres...
I si deixen que els hi facis, no? També, però bueno.
Però estava pensant una cosa, si volem que el nostre fill i la nostra filla siguin sincers amb nosaltres, hem de començar per ser-ho també nosaltres amb ells, no?
Clar, això moltes vegades els pares que es queixen és que no, el meu fill no m'explica res, és que no...
Ja, que li expliques
si
tu a ell,
no? Dos vides, no? Diuen, sembla que l'escola sigui una vida independent i la casa una altra, no? I clar, jo moltes vegades els dic, però i tu els hi expliques el que fas durant el teu dia, les teves preocupacions? No, clar, moltes vegades els pares som una mica com a policia amb un interrogatori, no? Què has fet avui? Què te les notes? No sé què. I nosaltres no ens comuniquem. I jo he comprovat amb els meus fills i a part, amb els consells que he anat donant a la llarga d'aquests anys, que quan un comença a explicar, doncs mira, a mi ja m'ha passat això i he tingut un disgust. Home, evidentment no els hi podem explicar tot, hem d'adaptar-nos una mica doncs, a la seva edat i allò que els hi podem explicar, no? Però he tingut un disgust i avui m'he enfadat. Ells s'han de veure també com gestionem les nostres emocions, que també ens passen coses, i com ens recuperem, no? Aleshores, jo he comprovat que quan fem això, els meus fills a la sortida del col·le, és que s'esbarallen per explicar-me que no, ara jo, ara explico, tu ja has parlat, ara ho explico jo, és que ara em toca a mi. I és una meravella, no?
Sí, la veritat és que és una meravella, però també m'agradaria dir-te, i no per res, però t'ho dic de veritat, jo que sóc cartesià, i que, a més, doncs, suposo que molts pares i mares doncs, els hi pot passar com jo, aquest llibre és una delícia. I és una delícia perquè tu vas mirant el que són les diferents línies que explicava el Toni abans de metro o de tren o de tal, i cada una de les línies és sensacional. Perquè, per situar-nos una mica, senyors oients, hi ha una línia que és la comunicació, la segona que és l'autoestima que deia jo abans, la tercera és les emocions, la quarta és el pensament positiu, i aquí m'agradaria parar un moment, perquè realment el generar i l'intentar generar aquest pensament positiu fa que creixi precisament aquesta autoestima i la creença en un mateix, no?
Sí. Clar, aquest mapa, no? Aquest plànol, ha estat tot interrelacionat, no?
Sí, és que m'agrada perquè hi ha estacions que coincideixen moltes línies.
Exacte, vull dir que tot s'interrelaciona i, per tant, tot està interaccionat. I el pensament positiu, que és una de les coses que m'han dit, ostres, que bé que hagis posat aquest apartat, perquè no és una cosa que generalment un es trobi en un llibre de criança, i m'ha agradat molt i m'ha servit molt trobar-m'ho, perquè el pensament està a qualsevol acció, emoció que nosaltres duem a terme, no? al llarg del dia, i hi ha un pensament. Moltes vegades són pensaments que no detectem i que són inconscients, però per això està bé fer aquest exercici de saber quina tendència tinc jo a pensar, no? I també si detectem aquestes tendències als nostres fills. Doncs si tenen una tendència a pensar de manera de blanc o negre, no? I no hi ha escala de grisos, no? És que tot ho faig malament, sempre em passa a mi. Clar, tot això és molt important per la felicitat, no? El pensament positiu i la felicitat.
I al contrari? Susana, perdona l'incís, ho dic perquè efectivament tots volem, que el que dèiem, no? El punt de partida segurament és el mateix, jo diria la gran majoria de pares i mares volen que els seus fills, les seves filles, siguin el màxim possible, però evidentment els plantejaments per arribar-hi poden variar, no? Hi ha gent que, per exemple, intenta evitar al màxim la frustració del nen o de la nena. Per arribar a ser feliç, un nen o una nena ha de saber combatre la frustració? O li hem de negar?
Evidentment sí, perquè tot el que fem els pares pels nostres fills és una preparació pel dia de demà. Lògicament, tots voldríem que els nostres fills estiguin contents a totes hores, i és un error intentar o tractar d'evitar la frustració, perquè si no els hi ensenyem a tolerar-la allà fora, no, al món real, se la trobaran. I si no els hi hem ensenyat a que s'han de refer o que no es pot tenir tot, per exemple, doncs serà molt difícil que després ho acceptin, no, en el moment real en el que es trobin amb altres persones, on sí que hi trobaran aquesta frustració. Una cosa molt important és que als pares a vegades ens costa d'acceptar o de veure que els nostres fills poden estar tristos o poden enfadar-se, i neguem aquestes emocions, no? No t'enfadis, no? Ens enfadem perquè s'enfaden i no els hi permetem que vagin més enllà, o quan es posen tristos no ploris. Hem d'acceptar que aquestes emocions estan dins de la vida, tant la tristesa com enfadar-se, els hem d'ensenyar a expressar aquestes emocions i hem de saber que ser feliç també és viure aquestes emocions. I un nen pot frustrar-se i ser feliç, i estar trist i ser feliç, però això és la vida, no?
Al final és la gestió de lo que se'n diu la resiliència, és a dir, lo que al final tu impliques aquí com a intel·ligència emocional, no? Però a banda sí, també lligues amb l'educació de la conducta, i m'agrada molt com tractes els valors, perquè parles de l'esforç, parles de la paciència, parles de la flexibilitat, parles de la gratitud, parles de l'empatia, parles d'uns valors que realment són sentit comú, no?
Clar, els valors per mi eren fonamentals perquè no, som sers socials, no? No només hem de ser feliços amb nosaltres mateixos, també hem de cuidar el jardí que ens envolta, perquè al final tot és una retroalimentació. Aleshores, els valors ens ajuden també a ser feliços quan ens projectem cap a fora amb amabilitat, amb empatia, amb esforç. Al final, doncs, tot ve una mica cap a nosaltres una altra vegada. I crec que sí que és molt, molt important que els nostres fills tinguin valors i que siguin bones persones.
I arribem a la línia número 7, que parla d'eines, i aquestes m'agraden molt perquè parla de realment talent, és a dir, parla de la creativitat, parla del cinema, del joc, del conte, de com expressar-se, no? I això és realment és una àrea molt important per treballar, no?
Clar, i a més, així també ens dediquem a educar amb eines maques, no? Que no només educar és que sembli que sigui com una feina dura i complicada, i no, doncs podem educar a través de les... Bueno, el conte, evidentment, és la meva eina preferida perquè jo em dedico a escriure'ls i els faig utilitzar, els utilitzo moltíssim com a eina de didàctica. Però està bé que les eines siguin lúdiques, no? El joc, al cine, la literatura. Per què? Perquè això, a més, ens unirà també als nostres fills. Si els eduquem a través d'aquestes eines on ells es divertiran, doncs, hi haurà moments de complicitat, en el fons doncs, ens està ajudant molt a crear aquest vincle i a que l'educació finalment sigui un viatge agradable, no? Que sigui un gran viatge on hi estem a gust.
M'ha agradat molt. Bé, de fet, hi ha una evidència, és que el llibre ens ha agradat molt, perquè cada comentari que fem el comencem amb un m'ha agradat molt. No?
Però exacte.
Fixa't que l'últim capítol es diu Jo.
Exacte.
I això em sembla molt interessant, perquè per segurament tenir cura, saber que estem fent bé les coses amb el nen o la nena, hem d'estar bé nosaltres, no?
Sí. Però fixa't que jo he analitzat molt això del joc, que evidentment hi ha moments on molts pares, mares, ens n'adonem que només som això, pares i mares, i que ens hem oblidat de nosaltres mateixos. I crec que està bé fer la reflexió de que necessitem el nostre espai, necessitem cuidar-nos, necessitem espais d'oci, independentment als fills, i que no ens hem de sentir culpables, que això és normal. Però hi ha aquella frase que jo he sentit moltes vegades, que és que cuida't per cuidar, no? I clar, en aquesta frase, cuida't per cuidar, perquè si tu et cuides podràs cuidar millor els teus fills, doncs sí, és veritat. Si jo em cuido, segurament donaré una educació més de qualitat als meus fills. Però jo també penso, no, cuida't perquè sí, cuida't perquè tu també t'ho mereixes, no? Perquè al final tornem una altra vegada, no?, a donar la volta sobre em cuido per cuidar. Doncs no, home, també em cuidaré, doncs, perquè sí, perquè jo sóc una persona també i també vull ser feliç, no?
I dintre d'aquest jo m'agrada perquè realment llavors et parla de, primera, treballar la timidesa. Tu creus que en molts moments els pares són tímids amb els fills?
Segurament sí, sobretot quan ja temes així una mica complicat.
Sí, jo que soc pare de filles, hi ha coses que sí que sóc tímid. Ja t'ho dic ara.
És normal.
I tinc la gran sort de que llavors els aborda la mare.
Bueno, està bé fer treball d'equip, no?, com a l'equip C, que
exacte, que parlo que és el que, jo. Sí, tu arribes a l'equip C, sí.
Al llibre, que està molt bé, però està bé complementar-se, però també, mira, tot mentre es tracti amb naturalitat, doncs que els fills també veuen, doncs mira, que hi ha temes que el meu pare o la meva mare els hi costen una mica més, però bueno, ho intenten, o busquen eines ja per tractar certs temes o parlar-ne, doncs els contes avui en dia n'hi ha per parlar de qualsevol cosa i són una gran ajuda, perquè moltes vegades molts pares diuen, ai, una història que m'ajudi a abordar aquest tema, no? Fins i tot avui en dia es parla hasta de receptar contes.
Que bo, això.
Avui en dia les llibreries dels pobres són una mica un conte per treballar, no sé què, un conte sobre aquesta història. Però bueno, sí, jo crec que sí que els pares moltes vegades també són tímids i bueno,
i després, dintre d'aquesta línia del jo, també em maturaria, d'entre d'altres, però maturaria realment amb expressar les emocions, no? Tu penses que els pares moltes vegades no expressem totes aquelles emocions que tenim i amaguem alguna cosa per realment no transmetre coses que potser...
O
doncs,
simplement
no...
ni ens adonem.
Exacte, o simplement no ens hi adonem, i que és difícil poder arribar a expressar aquestes emocions?
Moltes vegades... quan les emocions que tenim considerem que no potser no seran bones, les podem tapar. El que passa que el que ens pot passar és que si, per exemple, tenim molt estrès o tenim alguna emoció que no estem acabant de transmetre als nostres fills, pot passar que ens surti per exemple, que ens enfadem, no? O que els hi fem un crit. Aleshores, clar, això ens ha passat molt a tots, eh? Vull dir, de fer un crit i dir, ai, Déu meu, aquest pobre, ara li he fotut un crit i no sap ni on li ve. I jo sí que m'he trobat alguna vegada de que em passi això i agafar i dir, mira, fill o filla, abans t'he cridat, em sap molt greu, però és que avui estic una mica trista o no em trobo massa bé. I els nens són tan agraïts quan els hi expresses... Bueno, una vulnerabilitat teva, també.
Bueno, quan els tractes amb respecte, no? És a dir, perquè quan un s'equivoca amb un altre, està bé que el tracti amb respecte, sigui la edat que tingui. Probablement aquest és una mica el que jo tenia ganes de comentar-te per acabar, no? És a dir, que a vegades tractem els nens com si fossin, no sé, una altra cosa, i són persones. Són persones petites.
Exactament. Sí, són volen... persones, clar. I es mereixen tot el respecte. Això. Clar que els hem d'educar, però està molt bé raonar-ho tot, que entenguin el perquè.
Clar.
I és que funciona tan bé quan ho fem així.
És veritat.
Perquè, a més, a moltes vegades són ells els que et reconforten a tu i diuen, pues ho entenc, o... Vull dir, funciona molt bé tot el que sigui raonament, respecte, una mica que ells formin part de la decisió.
Clar.
Que no sé si el teu fill, jo què sé, per exemple, arribar a un acord, no?, amb el meu fill gran, que ja és pràcticament un adolescent, doncs amb el tema dels jocs i les pantalles, que avui en dia no ens
enlliurem. És el gran tema.
Sí, sí.
Susana, ens ha agradat molt que estiguis amb nosaltres. Ho hem de deixar aquí, és que estem un minut, ho hem de deixar aquí, però...
Perfecte.
L'enhorabona per aquest mapa per educar nens feliços. Moltes gràcies.
Gràcies, Susana.
Gràcies a vosaltres, un plaer.
Gràcies, igualment. Adeu. Bona tarda. Xavi, que tinguis una molt bona setmana.
Gràcies, Toni.
El llibre és realment una passada, no, és molt bonic.
M'ha encantat, de veritat. Sí. És molt recomanable.
Veus? Encara ho farem bé, això.
Sí, eh? Sí.
Vinga, gràcies, Xavi.
Bona setmana.
Senyors i senyors, ja està. Ja són pràcticament les 6 de la tarda. Significa que marxem i que demà ens hi tornaran a trobar. A partir de les 3 de la tarda, la sintonia de Ràdio Estel, la salutació de tot l'equip que fa aquest programa, la Glòria Galiano, l'Andreu González, la Núria Ros, l'Oriol Francisco i el José Matosas. I ara, de seguida ja saben que arriba el punt i seguit i que cal estar atents perquè tenim dies bastant potents des del punt de vista informatiu, en qualsevol cas, marcats lògicament per aquesta cosa amb la que hem obert el programa, que estem molt contents, que és que a partir de dijous ja podrem anar per la vida, almenys al carrer, sense mascareta. I si estem al carrer i ens l'hem de posar és perquè estarem en actes de moltíssima gent i tenim ganes d'estar en actes de moltíssima gent, a veure si ens oblidem ja de tot això. En fi, en qualsevol cas, no s'oblidin de nosaltres, eh? Demà a les 3 de la tarda a Ràdio Estel tot anirà bé. Fins demà. Bona tarda.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Digues la teva. Envia els teus àudios al WhatsApp de Ràdio Estel. 663 99 30 62. 663 99 30 62.
Si tanques els ulls i escoltes els teus batecs, ho tindràs molt clar. Ho notes? Una bona dosi de soul regula el teu sistema nerviós. Cada dia Dissabte a les 10 del vespre, Soul, i només Soul, a Ràdio Estel. La teva salut musical, en bones mans.
El programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa t'arriba a Ràdio Estel sense distància. De dilluns a divendres a 3:15 i a 6:45 de la tarda tens dues finestres per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món. També amb l'última hora del Papa Francesc.
Sense obstacle, sense distància.
T'esperem cada dia a Ràdio Estel.
Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Més novetats, més continguts, més Ràdio Estel. Amb la nova app Ràdio Estel oficial, descarrega't els àudios que vulguis per escoltar quan vulguis. Descobreix els nostres podcasts, gaudeix dels programes i les seccions a la carta o escolta'ns en directe. És la nova app de la nova Ràdio Estel, tant per Android com per iPhone. Descarrega-te-la.